Benvinguts i benvingudes al programa de cine de la ràdio, El Cine Meravilles, una producció d'Antena Aldaia. Repassarem les estrenes de cada mes a les cartelleres dels cinemes locals. Edita i presenta Jordi Curto. Cine Meravilles, una producció d'Antena Aldaia.
Benvinguts, amics i amigues, a un nou Cine Meravilles. Gràcies per estar amb nosaltres a través de les ones radiofòniques d'Antena Aldaia. I, com sempre vos dic, soc Jordi Curto, encantat d'estar amb vosaltres una vegada cada mes per a parlar-vos sobre el món del setè art. Aquest serà un programa diferent de l'habitual. Sempre fem estrenes de cada un dels caps de setmana. També ho farem en aquest cas, però li donem una importància, no dic vital, però sí una importància gran a la gala dels Oscars que tindrà lloc el cap de setmana del 10 al 15, del 10 al 11, perdó, de març, que és el cap de setmana, el segon cap de setmana del mes, on evidentment es farà la gala d'entrega dels premis Oscars d'aquest any, on hi ha una clara favorita, que és Oppenheimer de Christopher Nolan. I nosaltres el que farem és fer com una espècie de quiniela, no? Farem la nostra quiniela pròpia de 11 categories dels Premis Oscars i explicarem una miqueta per què fem aquesta tria. El que farem primer inicialment és, bàsicament, parlar d'estrenes. Repassarem una mica amb trailers sonors i també les nostres opinions, sobretot les sinopsis de cada una de les pel·lícules, i després, cap a la meitat del programa, o potser una mica abans i tot, comencem a parlar de lo que és la gala dels Premis Oscars. Benvinguts, sigueu tots, al Cine Meravilles. Comencem sense més dilació.
Estrenes del mes al Cine Meravilles.
Comencem el repàs d'estrenes amb una de les, segurament, pel·lícules més esperades d'aquest 2024. Dune, parte 2, tràiler, i vos dic que va la cosa.
En este mundo la crueldad no conoce límites. Lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. Mi familia lleva siglos haciéndolo. Todos han sido masacrados. He perdido incluso a mi padre.
Tu padre no creía en la venganza.
Nosotros creemos en los Fremen.
Dejadme luchar a vuestro lado.
¡Recargad!
Dahashi, Fadilzir.
Dice que...
Lo he entendido. Gracias.
No voy a luchar por él. Voy a luchar por mi pueblo.
Joven cachorrillo.
¿Crees en Paul?
Veo cosas. El profeta no veo que tiene de malo. ¡Úsalo!
Todas mis visiones conducen al horror.
Porque pierdes el control.
Porque lo gano. Jani, ¿tú crees en mí?
Paul Atreides sigue vivo.
Encárgate de ese profeta. Muéstrame quién eres. Tu padre era un hombre débil. Mira quién ha regresado de entre los muertos.
Haré lo que sea necesario.
Les hemos dado esperanza.
¡Eso no es esperanza! ¡Jani!
Te querré mientras respire.
¡Gracias a la profecía! ¡Nos esclavizan!
No es una profecía, es una historia.
Me da igual lo que tú creas, yo sí creo.
Tú
¡Soy Paul Muad'Dib Atreides! ¡Duque de Arrakis! ¡Yadi Aki Achada!
¿Quién puede destruir algo es quien realmente lo controla?
Comencem amb una de les estrenes, com vos dic, segurament més esperades de lo que és el 2024, aquesta segona part de Dune, pel·lícula de Denis Villeneuve. Comencem a dir-vos que és una pel·lícula produïda per Legendary Pictures, a Espanya distribuïda i al món per Warner Bros. Pictures, amb direcció de Denis Villeneuve, amb guió de John Spites, un sol guionista, això a mi ja me dona bastanta confiança, amb repartiment de Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem, Dave Bautista, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Stephen McKinley Henderson, Florence Pugh, Lea Seydoux, Austin Butler, Tim Blake Nelson i Christopher Walken. O sigui, un cast enorme. No recomanada per a menors de 12 anys. D'un part 2, ja sabeu que jo habitualment estic traduint del castellà directament, per tant, me puc equivocar en algun moment, puc fer algun barbarisme, disculpeu-me, ja demano disculpes per anticipat, i seguim amb que d'un part 2 explora el mític viatge Paul Atreides mentre s'uneix a Chani i als Freemen en un camí de venjança contra els conspiradors que van destruir la seva família. Davant la disjuntiva d'elegir entre la mort de la seva vida i el destí de l'univers conegut, s'esforça per evitar un futur terrible que sol ell pot preveure. Segona part d'adaptació cinematogràfica de la coneguda novel·la de Frank Herbert. Doncs el que jo tinc entès és que visualment, i com a pel·lícula, inclús és millor que la primera, que verdaderament ja era absolutament una passada de pel·lícula. I jo crec que sí que us pot agradar, tots els que la primera us va agradar, inclús els que ens va agradar la versió de David Lynch de l'any, si no m'equivoco, 1984, igual m'estic equivocant, però que era dels 80 segurs, i jo tinc la sensació que estem davant d'una de les millors pel·lícules de 2024, sense cap mena de dubte, no sé si de la millor, això ja s'haurà de veure durant l'any, tenim uns quants mesos, hem de pensar que estem al primer trimestre encara, ens queda hasta desembre uns quants mesos, i la veritat és que ganes n'hi ha. Verem si les ganes que hi ha de veure aquesta pel·lícula es corresponen després amb la pel·lícula en si, no? Per això ja ho verem quan toqui. Després de parlar-vos de Dune Part 2, anem a parlar-vos de la nova pel·lícula de Nicolas Cage, que es diu Dream Scenario. Tràiler i vos dic de què va la cosa.
¿Por qué las cebras tienen ese aspecto? ¿Eh? ¿Atendé?
¿Pasaba esto?
No, era distinto.
¡Paul! Últimamente pienso mucho en ti.
¿Sí?
No dejas de salir en mis sueños. No haces nada, solo estás ahí.
Tiene una pinta súper normal. Es un tío cualquiera.
A mí también me ha pasado lo mismo.
¿Tienes una foto?
¿Has estado soñando conmigo?
¿Que sí he soñado contigo?
Sí. ¿Por qué yo? No sé, supongo que soy especial.
¿Cómo se siente ser viral?
¿Alguien está seguro de haber soñado conmigo?
El Quanti es guay, es el tío de pesadilla.
Ya querría yo aparecerme en sueños.
¿Y yo?
Sí. Bueno, tiene su aquel.
¿Y cómo está llevando eso?
Bueno, no nos gusta mucho llamar la atención, ¿sabes? ¿Crees que la gente te verá desnudo en sus sueños?
Quizá miles. Espero estar comportándome.
No, no, ¿qué va?
O sea que ya soy guay, ¿eh?
Yo no iría tan lejos.
¿Cree que soy un padre guay?
La fama suele traer efectos colaterales no deseados. Deberían prepararse para ello.
Creo que deberías tomar las riendas de esto.
¿Qué? ¿A qué te refieres?
Da vergüenza, Paul.
¿Qué parte?
Supongo que ya te veré en mis sueños.
Sí. Espero que no.
Gracias.
Doncs bé, anem a parlar-vos ara de la nova pel·lícula del Nicolas Cage, una pel·lícula de 101 minuts. Aquí ens diuen que és una mescla de comèdia i terror. És una pel·lícula que dura 100 minuts, cosa que està bastant bé. És una pel·lícula dels Estats Units que s'estrena a Espanya aquest cap de setmana. Als Estats Units va estrenar el 10 de novembre de l'any passat. Producció A24, Square Peg, en distribució de A24 i a Espanya Vertigo Films. Direcció de Christopher Borgli i també guió del mateix Christopher Borgli, amb repartiment de Nicolas Cage, Julian Nicholson, Michael Cera, Dylan Baker, Kate Berland, entre d'altres. Qualificació no recomanada per a menors de 12 anys. La sinopsis és: el desventurat pare de família Paul Matthews, que és Nicolas Cage, verà com la seva vida simple i avorrida com professor dona un tomb repentí quan milions d'estranys, de persones que ell no coneix, comencen a veure'l als seus somnis. Però les seves aparicions nocturnes prendran una volta de, diguem-ho així, mal son, per lo que Paul es verà obligat a lidiar en el seu inesperat estrellat. També parla una mica de que és, parla una mica de la cultura de la cancel·lació, o sigui, de que una persona es fa famosa per algun fet i alguna de les opinions que pugui donar al seu propi comportament fan que aquesta persona sigui cancel·lada per un munt de seguidors que tenia a les redes socials, per dir alguna cosa, i que sigui boicotejat per alguna raó, no? Doncs aquesta és una pel·li que diuen que és una comèdia negra, que té coses de comèdia negra, amb el sempre efectiu i efectista Nicolas Cage. Per tant, si sou fans d'aquest actor, el qual evidentment no ha passat últimament per la seva millor època, doncs sapigueu que aquesta pel·lícula té una mitja de 6,5, per tant, sembla que no serà una de les pitjors pel·lícules de la seva carrera. Ja sabeu, si la voleu veure aquest cap de setmana, estem parlant del primer cap de setmana, del cap de setmana que s'obre avui divendres, bàsicament teniu dues pel·lícules, d'una, dos, si vos agrada la primera part i vos agrada la ciència-ficció, i si vos agraden les comèdies surrealistes i una mica comèdia negra, doncs aquesta pel·lícula Dream Scenario, Nicolas Cage, és una altra bona opció. I ara seguim ja passant al fin de setmana del 8 de març, que només tenim una destacada, i que bàsicament és Kung Fu Panda 4. Vos deixo amb el tràiler d'aquesta pel·lícula d'animació per a xiquets i en seguida vos dic de què va la cosa.
Oh, es hora de dar el siguiente paso en tu viaje.
Ya no seguiré siendo el guerrero del dragón.
Ascenderás a ser líder espiritual del Valle de la Paz.
Paz interior. Paz interior.
¡Fuera de mi playa, mantarraya!
Pan, por favor.
Dimsum al vapor y salsa de soja que dé sabor.
Nah, si es que se me va, no me concentro.
Tae Long, soy muy fan. Cuando posea el kung fu de todos los maestros villanos, nadie se atreverá a cuestionar mi poder.
Ni siquiera el gran guerrero del dragón.
¿Quién es esa?
La más poderosa hechicera cambiaformas, la camaleona.
¿Y cómo encuentro a esa, la camaleona?
Te llevaré directamente hasta ella.
¡Ellos son un ejército!
Pues tendremos que conseguir uno nosotros.
¿Qué lugar es este?
Los mayores maleantes viven aquí.
¿Eres una delincuente?
Pareces sorprendido, no sé por qué.
Cuidado con los fuegos artificiales, niños.
La virulencia nos hace cosquillitas.
¿Ayudaros por qué? Podemos derrotar a la camaleona. ¡Juntos! Soy el guerrero del dragón, eso es lo que soy. ¡Chacablú! ¿Qué sabré yo de ser un líder espiritual?
¿Qué tienes en la mano?
¡Una galletita! ¡Mau!
Fuiste elegido para ser algo más de lo que ya eres.
¿Cómo lo queréis? ¿Rápido e indoloro?
¡Ya!
¿O lento y doloroso?
¡Lento y doloroso!
Un rival a tu altura, camaleona.
No somos tan distintos tú y yo.
¡Sacafrús!
Aparta, que voy a reventarme a mí conmigo.
¿Eh?
Seguim amb una pel·lícula per a tota la família i sobretot per als petits de la casa, que segurament disfrutaran moltíssim d'aquesta pel·lícula, d'animació de 94 minuts, amb el nom Kung Fu Panda 4, o sigui, és la quarta part de la saga de Kung Fu Panda, diguem-ho així. És una pel·li que s'estrena el mateix cap de setmana. Ja estem parlant del segon cap de setmana del mes, estem parlant del divendres 8, dijous 8, perdó, divendres 9, dissabte 10 i 11, que és la gala dels Oscars, després ne parlarem més tard. És una pel·lícula que s'estrena tant a Espanya com als Estats Units aquest cap de setmana del 8 al 11, producció de DreamWorks Animation, Universal Pictures és distribuïdora a Espanya i a tot el món de la pel·lícula, dirigida per Mike Mitchell i Stephanie Maestin, guionitzada per Jonathan Aibel i Glenn Berger, amb repartiment de veus en els Estats Units de Jack Black, Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston, Emma Chen, Hong Kwang, Viola Davis, Awkwafina, Ronnie Chien, Lori Tanchin o C.C. Valentina. Després de tres perilloses aventures desafiant a la mort i derrotant els supervillans amb el seu inigualable coratge i la seva impressionant domini dels arts marcials, Po, el guerrer Drac, es troba amb el destí que el destí el crida a prendre's un respir. Més concretament, li ofereixen convertir-se en el líder espiritual de la Vall de la Pau. La proposta li planteja un par de problemes obvis. Primer, Po sap tant del lideratge espiritual com de dietes, bàsicament res, i segon, necessita trobar i entrenar el més ràpid possible un nou guerrer drac abans de poder ocupar el seu prestigiós i flamant nou càrrec. Per si fos poc, últimament ha aparegut una, diguem-ho així, dolenta i poderosa bruixa anomenada Camaleón, una diminuta, en castellà es diu sabandija, no me recordo com sigui en català, que es pot transformar en qualsevol criatura gran o petita. I, bàsicament, el que seria el personatge ha posat els seus codiciosos i minúsculs ulls de canica en el bàcul de la sabidoria de Po, que podria donar-li el poder d'invocar a tots els mestres dolents que Po ha derrotat i desterrat en el seu dia al regne dels espírits. Doncs bé, aquesta és la sinopsis de lo que seria la quarta entrega de la franquícia de Kung Fu Panda, i que estic segur que molts dels que es puguin escoltar, que siguin pares i els nens sobretot, segurament estaven esperant que es fes una altra versió o una altra part d'aquestes aventures del Po, no? Doncs ja ho teniu. El teniu aquí, amics, ja podeu anar al cinema a partir del dia 8 de març, podreu disfrutar i gaudir d'aquesta quarta part de Kung Fu Panda. I ara seguim, evidentment, amb el nostre programa. Recordeu que esteu aquí a Antena Aldaia, bàsicament, on produïm, dirigim i editem i presentem el programa de cinema de les Terres de l'Ebre, el Cine Maravilles. Vos deixo ara, en aquest moment, ja en el finde del 15, en el finde del 15 de març. Comencem a parlar de dues pel·lícules, una de wrestling, de lluita lliure americana, que es diu El Clan del Hierro. Vos deixo amb el tràiler d'aquesta pel·lícula i torno en seguida a donar-vos informació.
Desde niño, la gente ha dicho que mi familia está maldita. Mamá intentó protegernos con Dios. Papá intentó protegernos con la lucha libre. Decía que si éramos los más duros y los más fuertes, nada podría con nosotros. Yo le creí. Todos le creímos.
Buenos días.
David, ponte unos pantalones, por favor.
Kerry, quiero que luches con tus hermanos en el ring.
Sí, señor. Me encantaría.
Sabéis que Kerry es mi favorito, después Kev, David y Mike. Pero las posiciones siempre pueden cambiar.
¿Qué quieres en la vida, Kevin Von Erich?
Más costillas. Yo quiero estar con mi familia. Con mis hermanos.
¿Qué quieres hacer con tus hermanos?
¡Kevin, Kerry y David Von Erich!
Si estamos juntos, haremos cualquier cosa.
Y hoy estamos aquí para devolver a la Federación de Lucha la justicia y el orden que mi padre construyó con sus propias manos. Él nos ha pasado el testigo para que la garra de hierro caiga sobre vosotros.
¿Qué te parece? Somos muy intensos.
Me encanta tu familia, Kevin.
Voy a ser tío.
Sí, señor.
Joder, me alegro tanto por vosotros.
Mamá, tengo que hablar contigo. Papá es muy duro con nosotros. Tienes que hablar con él.
Para eso están tus hermanos.
¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¡Eso es apretar!
Quizá te esfuerzas demasiado.
Tranquilo, Kev. Solo estoy enfermo. Tengo miedo, hermano. Estoy fuera de control.
Ha sido un accidente horrible.
Tendría que haberlo evitado. Tengo que pensar en mi familia.
Tu deber es luchar. Cumple el acuerdo o se acabó.
¡Te dije que cuidaras de él!
Me gusta estar con vosotros. Es lo único que me importa.
Los Von Erich son y siempre serán la mejor familia de la historia de la lucha libre.
Doncs anem amb una de wrestling, no? Perquè també estava molt de moda últimament. No sé si encara hi és, però sé que és un deport, si es pot dir deport, que bàsicament ha estat molt de moda. Sobretot als Estats Units té una tradició molt, molt llarga. Biografia de Porcs Drama, 130 minuts. D'aquesta pel·lícula es diu El clan de hierro, d'Iron Claw. És una coproducció entre Regne Unit i Estats Units. És una pel·lícula que es va estrenar el 22 de desembre als Estats Units i aquí ara ens arriba vora 3 mesos i pico després. És una producció de BBC Film, Access Entertainment, House Productions, Access Industries i A24, distribuïda per A24, dirigida i guionitzada pel Sean Durkin, cosa que està molt bé, perquè m'agrada molt això de que hi hagi directors o directores, m'és igual el gènere, que sàpiguen dirigir i a part fer guions. Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Maura Tierney, Stanley Simmons, Lily James, entre altres, són els actors que surten a la pel·lícula. Surten bastanta gent coneguda. Jeremy Allen White és el que ha fet la sèrie The Beer, aquella del restaurant, i jo crec que és una molt bona sèrie, per tant ell actua bastant bé. I aquí ens segueix la història dels Von Erich, una dinastia de lluitadors que va tindre gran impacte en el deport des de la dècada de 1960 fins a l'actualitat. Estem parlant del deport del wrestling, d'acord? És una pel·li que el Zac Efron i els demés ens han tingut que ficar fortotes per a fer les escenes d'acció de la pel·lícula i, ja, vamos, el que siguen fans d'aquests actors, sobretot de Zac Efron, evidentment l'haureu de veure, perquè és una pel·li que, inclús per saber una mica més sobre de què tracta el tema del wrestling, no? Perquè sí que és veritat que és un espectacle, és un show business, però també darrere del show business hi ha un entrenament, hi ha un patir inclús lesions, perquè verdaderament sí que està tot entrenat, i segurament no dic que sigui tot comèdia, però sí que és veritat que està tot entrenat, però les lesions existeixen. I igual te pots trencar una costella segons el que fas. En qualsevol cas, jo crec que pot ser interessantíssim per a la gent que vulgui saber, a veure si biogràfica o si ens ensenyarà una mica, no dic els inicis del wrestling, però sí que és veritat que una família que evidentment ha sigut important dins del món de la lluita americana. Doncs seguim, evidentment, seguim després d'aquest cap de setmana, que és del dia 15 de març al 18, més o menys. Parlem del següent cap de setmana, que és el dia 22 del mes de març, amb dues pel·lícules. Una animació, que tindria que haver arribat als cines ja fa anys, però que els senyors de Disney, com sempre últimament, caguen decisions, sobretot últimament, la veritat és que sí, estan fent decisions molt dolentes. I una altra és també per als xiquets i per a la família en general, ¿vale? que serà bàsicament Cazafantasmes Imperio Helado. Comencem amb Luca, vos deixem el tràiler d'aquesta pel·lícula d'animació molt, molt ben feta, i vos dic que va una mica la meva opinió després.
60 minuts mensuals amb tota la informació del cinema, a Cine Maravilles.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto e io la morte. Stiamo in società.
Madre mia, Luca. Vaya espectáculo. ¿Te vienes?
Y noi ti puoi fidar.
Ni se te ocurra acercarte a la superficie, ¿entendido?
Todo lo bueno está en la superficie. Andar, el aire, el cielo, las nubes, el sol. Cuidado, mejor no lo mires. Era broma. Claro que puedes mirarlo.
¿Alguna vez has ido al pueblo humano?
Sí. Soy todo un experto.
¡Hala!
¡Chao, chao!
Oye, ¿Me la pasas?
¿Alguien ha tenido suerte hoy? ¿Mm?
¡Hey! ¡Déjalos en paz! Subid.
¡Id a montar un club de pringados!
Me llamo Julia. Los bichos raros tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿no?
¿Dónde hay un bicho?
Este es mi padre.
¿Qué crees que matará con eso?
Cualquier cosa que nade.
Tu vida mola mucho más que la mía.
Hay un millón de cosas que crees que no puedes hacer. Solo necesitas intentar probarlo.
Hay algo en vosotros que me escama.
Esto es muy peligroso. ¡Nos descubrirán!
Ya sé lo que te pasa. Tienes un Bruno en la cabeza.
¿Un Bruno?
Dile, ¡silencio, Bruno!
¡Silencio, Bruno!
¡Más alto! ¡Mira! ¡Silencio, Bruno!
¡Silencio, Bruno!
¡Silencio, Bruno!
¡Silencio, Bruno!
¿Lo sigues oyendo?
¡No! ¡Solo a ti!
¡Bien! ¡Pues agárrate!
¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno!
¿Qué te pasa, inútil?
Ahora te toca. Di la frase.
¿A ti qué te pasa, inútil?
¡Ay! ¡Oh!
Doncs anem a parlar-vos d'aquesta pel·lícula d'animació de Disney, de Pixar, però que és de, feta per Pixar, però per a Disney, i que no havia arribat als cinemes anteriorment. Ara vereu les dates i entendreu el que estic dient. S'estrena als Estats Units i a Espanya el cap de setmana del 22 de març, d'acord? Però la pel·lícula està en alquiler en DVD des del 23 d'agost del 2021, fa 3 anys que està en alquiler, en DVD en venda i Blu-ray també va sortir el dia 30 d'agost del 2021, vale? Sí que és veritat que estaven en plena pandèmia, entenc, i no van voler ficar-la en cines, però la podies haver ficat en seguida que va acabar la pandèmia, que no va acabar el 2024, la pandèmia, d'acord? Estreno a Disney Plus, a la plataforma, el 18 de juny del 2021, i en Blu-ray el 30 d'agost del 2021. I en Pago por Visión, el que es diu la plataforma de pagament per visionat, 18 de juny del 2021. O sigui, estem parlant d'una pel·lícula fa 3 anys que va sortir i als senyors de Disney se'ls ocorreix la brillant idea de ficar-la als cinemes, cosa que està molt bé, però que dubto que molta gent la vagi a veure, bàsicament perquè qui vol tindre-la ja la té a casa. I sabent que avui en dia el cine és molt car, si va un matrimoni i un nen, se'n poden anar tranquil·lament als 25-30 euros perquè per a part d'entrada voldrà algú crispetes o beguda o el que sigui, se'n poden anar 30-40 euros per anar a veure una pel·li que a casa, si tens Disney Plus, la pots veure gratuïtament, i si la tens comprada des del 2021 també la pots veure tranquil·lament a casa i no et costa esta friolera, com dirien els castellans, de diners. Doncs bé, aquesta pel·lícula, que és de Walt Disney, està dirigida i guionitzada per Enrico Casarosa, està en repartiment de veus Amèrica per Jacob Tremblay, Jack Dylan Glazer, Emma Berman, Maya Rudolph o Marco Barrichelli, ambientada en un preciós poble coster de la Riviera Italiana. Luca conta una història sobre el pas a l'edat adulta d'un xiquet que viu un estiu inolvidable ple de gelats, pasta i infinits passejades en scooter. Luca comparteix aquestes aventures amb el seu nou millor amic, però tota la diversió es veu amenaçada per un secret molt profund. Són monstres marins d'un altre món que viuen just baix de la superfície de l'aigua. Va ser nominada l'any 2022 a millor pel·lícula d'animació, evidentment, igual que els Globus d'Or, Premis BAFTA o Premis Emmy 2022. És una pel·li que està bé? Sí. És una pel·li que val la pena veure a casa? Sí. És una pel·li que val la pena veure a plataforma Disney? Sí. És una pel·li per la qual jo, tenint crios, si tingués crios, si no en tinc, me gastaria, doncs ja el que vos dic, posa-li una mitja de 7 euros d'entrada, són 21 euros més, posa palometes, 10 euros més, si tothom ne vol menjar. Estem parlant de més de 30 euros per veure aquesta pel·lícula de fa 3 anys al cinema que pots gaudir a casa. Avui en dia que els televisors tenen uns nivells de Dolby Atmos i de so brutals, de que hi ha uns equips de so no massa cars, que si en teniu un i teniu la vostra pròpia sala de home cinema, ja, com jo tinc, no és necessari anar a veure aquesta pel·lícula. Però si no l'heu vist, no teniu Disney Plus, no la teniu comprada, no l'heu vist mai, doncs teniu l'opció de veure-la al cinema, 95 minuts de diversió, aquesta Luca. I ara, per acabar, el cap de setmana del dia 20, del cap de setmana del 22 al 25, anem a parlar-vos de Cazafantasmes Imperio Helado, la segona part d'aquell reboot que van fer, o seqüela, o remake, no, seqüela, sí, podria ser, de les pel·lis clàssiques dels 80. Tràiler i vos dic de què va la cosa.
Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha disparando un arma láser indiscriminadamente.
Mochila de protones.
Es totalmente seguro.
Yo no diría totalmente.
Los cazafantasmas se acabaron.
Pues protesto, señoría.
Se admite.
Gracias.
¿Usted es el friki que compra trastos viejos?
Has acertado en todo.
Amigo, le ha tocado el gordo.
¿Qué es?
La pregunta es... ¿qué contiene?
Las leyendas hablan de un mal inimaginable que controla un ejército de fantasmas. Es el poder de matar de puro miedo.
O sea, que te matas del susto.
Podría producirse otra edad de hielo.
Necesitamos la ayuda de todos.
A trabajar.
¿Puedo ayudar en algo? ¡Melnis con uniforme! ¡Anda!
Si hay algo extraño... si hay algo raro... ¿a quién van a llamar?
Cazafantasmas. ¿Qué quieres?
Somos los cazafantasmas. Y te digo otra cosa.
¿Qué?
Que me flipa cazarlos. No. Es que me flipa.
¡Atención! Criatura alta, morena y cornuda a las 12.
Doncs aquí tenim la nova versió dels cazafantasmes, diguem-ho així, dels que nosaltres vam disfrutar als 80. Ghostbusters Frozen Empire és el títol original, aquí traduït com Cazafantasmes Imperi Gelat o Imperi Helado en castellà. S'estrena als Estats Units i a Espanya al mateix temps, 22 de març del 2024. Producció de Columbia Pictures, distribució de Sony Pictures Entertainment, distribuïda a Espanya per la filial de Sony Pictures Espanya. Kyle Kenan és guionista, director, també amb Jason Reitman, fill d'Ivan Reitman, que és el director de les anteriors pel·lícules de Cazafantasmes que valen la pena, que són les dels 80, amb un repartiment de Carrie Coon, McKenna Grace, Paul Rudd, Finn Wolfhard, Ernie Hudson, Dan Aykroyd, Bill Murray, Patton Oswalt o Emily Allen Lynn i William Atherton, entre d'altres. A Cazafantasmes Imperi Gelat, la família Spengler retorna al lloc on va començar tot l'icònic parc de bombers de Nova York per a formar equip amb els cazafantasmes originals que han desenvolupat un laboratori d'investigació ultrasecret per a dur, diguem-ho així, la seva feina al següent nivell. Però quan el descobriment d'un antic artefacte, diguem-ho així, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, fa que, diguem-ho així, deixin lliure una força maligna, els nous i els vells caçafantasmes tenen que unir les seves forces per a protegir la casa d'ells i salvar el món d'una segona edat de gel. Seqüela directa de Cazafantasmes Més Enllà i quarta entrega de la franquícia de Cazafantasmes. Si contem que les dues primeres són dels 80, esta Cazafantasmes Més Enllà és anterior i esta és la quarta, vol dir que la versió, al meu entendre, desastrosa versió femenina de los cazafantasmas queda fora del cànon de lo que seria la saga. Déu ens ha escoltat, i no perquè sigui fet per dones, és que és molt dolenta la pel·lícula, així de clar. Després de parlar-vos i despotricar una mica de la versió, en aquest cas femenina, perquè és femenina d'un ite com Cazafantasmes, dels anys 80, ens anem a parlar-vos de l'últim cap de setmana i de l'última pel·lícula de la qual parlem, que no ficarem el tràiler, perquè bàsicament és tot, quasi tot, és efecte visual i so, i no diàleg, i evidentment, si no veu els diàlegs, no entendreu de què va el tràiler. Anem a parlar-vos de l'última pel·lícula de King Kong i de Godzilla, a l'últim cap de setmana, que seria del 29 de març.
Edita i presenta Jordi Curto.
Doncs bé, anem a parlar-vos d'aquesta pel·lícula, que és l'última pel·lícula de la secció d'estrenes que parlarem. És una pel·lícula d'acció, ciència-ficció, personatges icònics com el de King Kong i el de Godzilla. És una pel·lícula, evidentment, palomitera, com se diu vulgarment, que bàsicament el que busca és que us ho passeu bé i ja està, no busca res més. I és una pel·lícula que es diu Godzilla versus Kong o King o I Kong The New Empire, que seria el nou imperi, vale? Pel·lícula que s'estrenarà el cap de setmana del 29 de març, a final de mes, vale? Del mes que estem parlant, sabeu que nosaltres el que fem aquí és un resum de tot el mes de març, les pel·lícules que entenem que vos poden agradar, aquesta és una. Espanya s'estrena el dimecres 27, als Estats Units el divendres 29, però bueno, que sapiguéssiu que a partir del dia 27 de març la tindreu al cinema. Producció de Legendary Pictures i Warner Bros. Pictures. És una pel·lícula distribuïda per Warner Bros., distribuïda a Espanya per Warner Bros. També, i que dirigís Adam Wingard, amb guió de Terry Rossio, Simon Barrett i Jeremy Slater, tres guionistes, malament anem. A mi no m'agrada que toqui en tantes mans un guió. Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kylie Hotel, Alex Ferbs i Fala Chen són els protagonistes de la peli. No són exactament els més famosos, perquè bàsicament lo important aquí és Kong i és Godzilla, no els actors que fan la part, diguem-ho així, que entenc que és una mínima estructura de guió per a que anéssim d'event en event, d'escena en escena. Una nova aventura cinematogràfica completament nova que enfrontarà el poderós Kong i el temible Godzilla contra una colossal amenaça desconeguda amagada dins del nostre món. La nova i èpica pel·lícula aprofunditzarà en les històries d'aquests titans, els seus orígens i els misteris de l'illa Calavera i més enllà, mentre que descobreixen la batalla mítica que va ajudar a forjar aquests sers extraordinaris i els va unir a la humanitat per a sempre. Doncs bé, és la seqüela de la pel·lícula 2021 Godzilla versus Kong, que ho sapigueu. Una pel·li palomitera per a disfrutar, per passar el rato, per distraure-vos, per no pensar en res, per a que tota la gent... No, ja no és tan familiar, evidentment, això és per a gent adolescent, per a grups d'amics i amigues que vulguin simplement disfrutar d'una pel·li palomitera, d'una tarda del cinema i ja està. Doncs aquest tipus de pel·lícula, evidentment, és el tipus de pel·lícula que vosaltres vos pot agradar, aquesta pel·li plena d'efectes visuals. Havent acabat amb les estrenes, el que anem a fer és parar un momentet, ficar una mica una cunya publicitària i passarem a parlar-vos dels Oscars. Els Oscars que es donaran la setmana que ve, i com que encara no s'han donat, nosaltres el que farem és donar la nostra predicció sobre el que creem que pot passar als Oscars. Comencem amb la nostra particular quiniela dels Oscars.
Cine Meravilles, una producció d'Antena Aldaià.
La quiniela dels Oscars al Cine Meravilles.
Doncs bé, com cada any, sabeu que sempre fem una quiniela als Oscars. Aquí, tant aquí a Antena Aldaia com fem el programa de ràdio del Cine Maravilles, com quan faig la meva col·laboració amb Canal 21, on fem el mateix, no? Fem una espècie de quiniela. Tenim 11 categories, si no m'equivoco, i començarem amb els nominats de l'Oscar 2024 a millor banda sonora. Comencem amb Laura Karpman per American Fiction, John Williams per Indiana Jones i el Dial del Destí, Robbie Robertson per Els assassins de la lluna, Luc Vigoranson per Oppenheimer i Jerskin, Fendrix per Pobres criatures. Jo, per lo que he estat veient i també per els premis que s'han endut tots els premis últims, per exemple, els Globus d'Or, entenc que la banda sonora li donaran a Ludwig Göransson per Oppenheimer. És una de les, crec que és una de les pel·lícules que triomfarà més a la nit dels Oscars, Oppenheimer, i aquesta serà una de les dels Oscars que s'endurà. Seguim amb nominats a l'Oscar 2024 a millor pel·lícula d'animació. Hi ha diverses opcions. Esta potser m'ha endut més per lo meu gust personal i per un cert nivell de pensar que possiblement li puguem fer un homenatge, perquè els Oscars moltes vegades pequen d'això, de ser un homenatge o donar per raons X Oscars quan hi ha altres pel·lícules segurament que igual són millors però que no s'hi donen perquè volen fer com una espècie d'homenatge o un queda bien, en castellà, hay que quedar bien. El Chico y la Garza, de Hayao Miyazaki, Elemental, Nimona, Robot Dreams, pel·lícula espanyola, que això és brutal que una pel·li espanyola d'animació o feta per espanyols estigui entre les 5 millors de l'any, i Spider-Man Cruzando el Multiverso. A mi m'encanta Spider-Man Cruzando el Multiverso, però encara que li han donat, de fet, els últims premis, l'últim premi li han donat a Spider-Man Cruzando el Multiverso, jo no sé per què tinc la sensació que El Chico y la Garza serà un premi d'aquells honorífics o d'homenatge a Hayao Miyazaki, un director de cine d'animació japonès que fa dècades que fa cinema d'animació de gran nivell i que és un dels creadors d'una marca que es diu Studio Ghibli i que ja només per això crec que li haurien de donar amb ell, encara que si li donen a Spider-Man Cruzando el Multiverso també me n'alegraré perquè m'agrada molt. Seguim amb els nominats a l'Oscar 2024 millor pel·lícula internacional. En aquest cas tenim El Regne Unit en la zona d'interès, Japó en Perfect Days, Espanya en La Societat de la Nieve, Itàlia en Jo Capitán i Alemanya en Sala de Professores. Jo crec que la cosa estaria entre dos, tres pel·lícules. Regne Unit, La Zona d'Interès, per a mi crec que és la que té un pelet més de possibilitats de guanyar. Japó en Perfect Days i Espanya en La Societat de la Nieve, pel·lícula de Juan Antonio Bayona, pel·lícula sobre l'accident de l'equip de rugby d'Uruguai, que va tindre lloc als anys 70, si no m'equivoco, que van caure i van sobreviure uns mesos de manera superheroica i van sobreviure uns quants, no tots, evidentment, però dir-vos que per a mi personalment crec que La Zona d'Interès, la pel·lícula britànica, té un poc més d'opcions per a guanyar, per tant optaríem per Reino Unido, La Zona d'Interès. Seguim, per exemple, també amb els nominats a l'Oscar a millor guió adaptat. Tenim a Cor Jefferson per American Fiction, tenim a Greta Gerwig i Noah Baumbach per Barbie, tenim Christopher Nolan per Oppenheimer, tenim Tony McNamara per Pobres criatures i Jonathan Glazer per La Zona d'Interès. Este és un Oscar que jo el tinc una mica dubtant, no? O sigui, dubto en moltes pel·lis perquè Barbie és reconèixer-li el fenomen social que ha estat. American Fiction no crec. La Zona d'Interès podria ser, perquè és una pel·lícula que el guió és bastant important, però jo em quedaria en dos, no? Oppenheimer o Pobres criatures. Pobres criatures en general s'endurà, crec, pocs Oscars. Per tant, també els americans i la gala i el que seria l'acadèmia són molt d'intentar repartir perquè ningú es queixi. Per tant, jo tinc la sensació que possiblement Tony McNamara, per pobres criatures, seria l'agraciat en aquesta categoria, encara que ja us dic que dubto una mica en moltes, perquè verdaderament hi ha unes quantes a les quals los hi pot tocar, no? Seguim amb altres premis, ara ens n'anem cap a nominats a guió original 2024. Tenim Arthur Harari i Justin Triet per Anatomia d'una caïda, David Hemmingson per Los que se queden, Sammy Burch per Secretos d'un escándalo, Celine Song per Vides passades i Josh Singer i Bradley Cooper per Maestro. No he vist Maestro, però tinc la sensació que no és una pel·li a la qual li haguen de donar l'Oscar al millor guió original. Selling Song per Vides passades, a mi Vides passades me va encantar la pel·lícula, la trobo super ben feta i en una dosis, com aquell perfum que té dosis de diferents perfums al punt exacte i que acaba sent un gran perfum final, doncs Vides passades és això, és una pel·lícula amb uns ingredients simples però super efectius i ben fets que fan que aquesta pel·lícula sigui una meravella per a mi d'aquest any, Vides passades. Sammy Burch per Secretos d'un escándalo, no l'he vista, no puc opinar. David Hemmingson per Los que se queden, és el que vos acabo de dir. Vamos a bien quedar, com diuen els andalusos, vamos a bien quedar. I anem a donar-li a Los que se queden perquè també s'han durat pocs Oscars. O li donem a Arthur Harari i Justin Triet per Anatomia d'una caïda perquè no li anem a donar la pel·lícula millor pel·lícula, però hi podíem donar-li millor guió, encara que per a mi, si comparo Los que se queden en Anatomia d'una caïda en tema guió, a mi m'agrada més Los que se queden. Per tant, li donem a David Hemmingson l'Oscar per Los que se queden. Nominats a millor actor de suport, ja entrem en les categories individuals, en certa manera, i que som evidentment molt importants. Tenim a Sterling K. Brown per American Fiction, Robert De Niro per Los Asesinos de la Luna, Robert Downey Jr. per Oppenheimer, Ryan Gosling per Barbie i Mark Ruffalo per Pobres Criatures. Tots són actors segurament que se mereixen l'Oscar. Jo he vist 4 de 5, l'American Fiction no l'he vista, és possible que la vegi durant aquests dies, però descartaria Sterling K. Brown d'American Fiction perquè els demés per a mi tenen més, no més nivell però sí més opcions. Robert De Niro per Los Asesinos de la Luna no m'extranyaria perquè és un veterà actor i que ho fa de perles a la pel·lícula. Ryan Gosling per Barbie doncs no ho fa mal, però crec que no és una pel·lícula massa de personatges i d'actors. Mark Ruffalo per Pobres Criatures estaria molt bé perquè el paio ho fa espectacularment bé en aquesta pel·lícula, però quasi tots els Oscars, quasi tots els premis, perdó, tant Globus d'Or com el SAG del sindicat d'actors, que en certa manera crec que són tots els que voten també als Oscars, li han donat a Robert Downey Jr. per Oppenheimer, i realment Oppenheimer és una meravella de pel·lícula que dura 3 hores i no se'n fa gens llarga. I és una pel·lícula que actors com aquest, jo crec que és brutal lo bé que ho fa l'actor aquí a la pel·lícula. Per tant, entenc que li donaran a Robert Downey Jr. per Oppenheimer. Ja seria, de la llista que tenim nosaltres, serien 2 per Oppenheimer, que una és banda sonora i millor actor secundari. Ens anem a millor actriu de suport, ¿vale? Tenim Emily Blunt per Oppenheimer, Davin Joy Randolph per Els que es queden, Daniel Brooks per El color púrpura, Jodie Foster per Niat i America Ferrara per Barbie. America Ferrara per Barbie, torno a dir el mateix, crec que no és una pel·lícula super destacable, salvo per la Margot Robbie, que per a mi està espectacular, i Ryan Gosling pues, no fa un mal paper, però no els veig guanyant els demés, per tant, America Ferrara en principi la descartaria. Jodie Foster per Niat, doncs tampoc és una pel·lícula, crec jo, que pugui donar-li l'Oscar. Sí que també podria donar-li a Daniel Brooks per El color púrpura, perquè els musicals agraden molt a l'acadèmia, som una mica antics, però quasi tots els premis que s'han donat han anat a Davin Joy Randolph per Los que se queden, i jo tinc la sensació que aquesta serà també per a Los que se queden, pel·lícula de Paul Giamatti, que si la podeu anar a veure al cine aneu-hi, perquè tracta d'un tema d'amistat entre un professor en certa manera molt tancat en si mateix, que no és molt sociable, i un jove alumne que es té que quedar a les vacacions de Nadal perquè els seus pares s'han divorciat i la mare té un nòvio nou ric que se'n volen anar per ahí de farra i no volen tindre el fill perquè a casa perquè ells se'n van, no estan allí. Per tant, aquesta Òscar a millor actriu de suport jo li donaria a Davin Joy Randolph per Los que se queden. Ens anem cap a dalt. Ahir ja comencem els premis que estan una miqueta, diguem-ho així, al candelero en castellà i en certa frena calentito, nominats a Òscar 2024 a millor actor protagonista: Bradley Cooper per Maestro, Colman Domingo per Rustin, Paul Giamatti per Los que se queden, Cillian Murphy per Oppenheimer i Jeffrey Wright per American Fiction. Veig que se'ns està fent una mica curt el temps, per tant anirem ja a dir les coses tal com són. Cillian Murphy per Oppenheimer és el que últimament li han donat més premis. Paul Giamatti és l'altra opció per Los que se queden, fa un paper brutal, excepcional, però jo diria que té un punt més d'opcions Cillian Murphy per Oppenheimer, seria el tercer Oscar d'Oppenheimer. Nominats a l'Oscar 2024 millor actriu protagonista: Lily Gladstone per Los Asesinos de la Luna, Karen Mulligan per Maestro, Sandra Hüller per Anatomia d'una caïda, Annette Bening per Niat i Emma Stone per Pobres criatures. I la veritat és que jo crec, també perquè el sindicat d'actrius, la part dels actors, li va donar a Lily Gladstone per Asesinos de la Luna, crec que serà un dels pocs Oscars que s'endurà la pel·lícula de Martin Scorsese, per tant, li donaran, jo crec, Asesinos de la Luna, i si no, seria per Emma Stone per Pobres criatures, perquè verdaderament ho fa excepcionalment bé. Nominats a l'Oscar a millor direcció: Justin Triet per Anatomia d'una caïda, Martin Scorsese per Asesinos de la Luna, Yorgos Lanthimos per Pobres criatures, Christopher Nolan per Oppenheimer i Jonathan Glazer per La zona d'interès. Si ens basem amb els premis Globus d'Or o el SAG de directors, o sigui, voten els directors, Christopher Nolan per Oppenheimer tindria, crec jo, el seu primer Oscar com a director, i crec que s'ho mereixeria perquè la pel·lícula dura 3 hores i no se fa llarga en cap moment. I acabem la nostra repàs, la nostra quiniela dels Oscars, amb nominacions o nominats a l'Oscar 2024 a millor pel·lícula. Estan American Fiction, Anatomia d'una caïda, Barbie, Los que se queden, Los Asesinos de la Luna, Maestro, Oppenheimer, Vides passades, Pobres criatures i La zona d'interès. Hi ha moltes pel·lis. Jo d'aquí, per exemple, he vist Anatomia d'una caïda, Barbie, Los que se queden, Asesinos de la Luna, Oppenheimer, Vides passades, Pobres criatures i Zona d'interès no l'he vista. Però també, igual que li donen la direcció a Christopher Nolan, crec que li donaran la pel·lícula, millor pel·lícula. Aquest any tindrà direcció i pel·lícula Christopher Nolan amb Oppenheimer. De pensar que Oppenheimer és un personatge que és un heroi nacional nord-americà, va estar repudiat després de tirar la bomba perquè va veure les conseqüències atòmiques i va estar repudiat pel govern americà, va estar com a apartat, i lo van apartar, de fet, i després, evidentment, el temps crec va ser de Clinton, si no m'equivoco, crec que va ser quan lo van, diguem-ho així, li van tornar els honors d'haver sigut molt important per als Estats Units, i és un personatge molt estimat, i jo crec que ja no m'espera això, a part de la pel·lícula, que està molt ben feta. Sí que són 3 hores, sí que no hi ha acció, sí que són diàlegs, però la història que et conten en 3 hores és excepcional. Per tant, jo crec que li donaran a Oppenheimer. I ara, per acabar, el que farem és buscar, a veure si puc buscar-ho ràpid, els nominats a millor cançó als Oscars, perquè el que farem és acabar amb la cançó que creiem guanyarà aquest any, no? Oscar 2024, perfecte. Jo crec que la que serà la guanyadora dels Oscars, entenc jo, serà segurament la de... ara ho dic aquí. Ara ho miro. No, venga. Miro. Les cançons seran la Ryan Gosling, I Just Can't, la cançó de Billie Eilish, What Was I Made For, de Barbie també, Becky G amb el seu The Fire Inside, per a Flaming Hot, no sé què és això, però és igual, John Batiste i Dan Wilson per l'American Symphony I Never Went Away, i també la Osage Tribal Singers de Los Asesinos de la Luna, però segurament guanyarà la, per a mi, perquè ja va guanyar el Globus d'Or, la cançó de Billie Eilish, What Was I Made For, de Barbie. Us deixo amb aquesta cançó per acabar el nostre programa d'avui. Recordeu, tornem el mes que ve, principis del mes d'abril, per a parlar-vos de les millors pel·lícules que tindran lloc en aquell mes. Cuideu-vos molt, sigueu feliços i us deixo amb Billie Eilish i la cançó de Barbie, What Was I Made For.
So